Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 21 d'octubre. Les escaletes de la Casa del Guarda ja són història.
És una de les actuacions que s'estan realitzant al port de l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament ha reclamat a Ports un elevador per facilitar l'accessibilitat al nucli urbà. Foment pacta 5 milions d'euros de compensació amb Abertis per bonificar l'AP7.
El Ministeri i la Generalitat convoquen una reunió el 7 de novembre per trobar el consens amb alcaldes i ens comarcals sobre si s'apliquen les bonificacions. La central nuclear d'Ascó simula una aturada total de l'alimentació elèctrica.
En l'exercici, el combustible del nucli del reactor patia danys i provocava una emissió del material radioactiu a l'exterior. Esquerra adverteix que els plans de seguretat nuclear estan obsolets i demana que s'actualitzen.
El president del Consejo de Seguretat Nuclear reconeix que no ha estat mai ni a Ascó ni a Vandellòs. I les marfandes ja formen part del patrimoni cultural immaterial de l'Ebre.
Les marfandes eren persones que es disfressaven tapades amb una flassada per cometre algun acte en el qual es transgredia alguna norma.
Són aquests els titulars d'avui divendres a les notícies de la Cala Ràdio. Un dels accessos al port de l'Ametlla de Mar, les escaletes de la Caseta del Guarda, ja són història. Aquests dies s'està treballant en la demolició de les escales que comuniquen l'aparcament situat sota la plaça Joan Miró amb la carretera del port i la passarel·la de fusta al moll de Llevant. La degradació de les escales i el perill que suposava creuar la via, donada la mala visibilitat, són alguns dels motius pels quals s'ha dut a terme aquesta actuació. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar, ha explicat que, tot i el valor històric, era una mesura que s'havia de prendre.
Aquesta setmana ha sigut una realitat en una situació que, tot i que d'alguna manera també queda aquell regust de que hi ha una part de la nostra història, però també doncs, adequant-la a els nous moments i les noves necessitats i també els nous problemes que es poden generar. Ara parlàvem de les escaletes de la Caseta del Guarda, doncs sabeu que estan al ben mig d'una curva tancada, doncs jo sé que fa molt de temps, però allí doncs havia hagut algun susto, de, sobretot doncs, bueno, allí doncs, la poca gent que podia, o molta que pot baixar, gent jove o gent gran, doncs que moltes vegades el cotxe doncs, no el veus vindre i la veritat era que és un perill i doncs, bueno, l'opció era doncs, a rehabilitar aquella zona, tancar aquelles escaletes i també doncs, això és una de les primeres accions que es fan però que tanquem, encara que sigui un accés que era perillós o era difícil però també doncs, amb vistes de que els nous projectes que aniran sorgint aniran a favor de facilitar doncs l'accés de les persones al port.
Tanmateix, el batlle ha traslladat a Ports de la Generalitat la necessitat de millorar l'accessibilitat entre el casc urbà del municipi i el port pesquer. Per això, i aprofitant les obres que s'han d'executar a l'esplanada de la Confraria Vella, on hi havia les casetes dels pescadors, han reclamat la instal·lació d'un elevador per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Jordi Gaseni.
Una de les darreres peticions que van fer als tècnics, en este cas al responsable de la zona sud de Ports, que era que amb les obres que es faran a les casetes dels arrieros, diguéssim, allà a la zona de l'antiga dels porxos de la cofradia del CIP, doncs és que poguéssim garantir, i aquesta és la petició que se'ls va fer, poguéssim garantir que amb la nova comunicació que hauria de les rampes que baixen del casc urbà fins al port, doncs que hagués la garantia d'un elevador que almenys pogués salvar doncs, una primera planta doncs, i que després doncs, poguéssim tindre un accés, un bon accés a les persones de mobilitat reduïda, que això no només per la mateixa gent del poble, sinó que també és un atractiu i una necessitat, sobretot una necessitat pels visitants que tenim i també doncs, per la nostra gent.
Entre les altres actuacions que està duent a terme l'empresa pública que gestiona les instal·lacions portuàries catalanes són l'adequació de les casetes dels pescadors que hi ha a la Cova Llarga, donades les males condicions que presentaven i també que s'espera que se substitueixi l'enllumenat actual per LED, millorant-ne l'eficiència energètica.
I continuem parlant d'un tema que porta cua aquesta setmana, l'N340. El secretari d'Estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Julio Gómez Pomar, ha assegurat que Foment ja ha negociat amb Abertis i que ha pactat una compensació de 5 milions d'euros a canvi de les bonificacions als transportistes, als peatges. Gómez Pomar ha ratificat en declaracions a RAC1 que el Ministeri és partidari que el desviament dels camions sigui obligatori i no voluntari perquè la mesura no ha donat els seus fruits, però ha recordat que la proposta requereix consens amb els alcaldes del territori amb qui està parlant la Generalitat.
Hay un acuerdo con Abertis, están cerradas ya cuáles son las bonificaciones y cuál es el pago que se va a llevar a cabo por el Ministerio de Fomento, que se va a abordar un pago que se estima en el entorno de los 5 millones de euros, pues para llevar a cabo esta bonificación. Las competencias de tráfico y las competencias de circulación las tiene en exclusiva la Generalitat. Es decir, la Generalitat podría decidir mañana que prohíbe el tráfico de vehículos pesados en la Nacional 340. La incorporación del Ministerio de Fomento es porque se quiere hacer una bonificación para el tráfico de los camiones a los que se desvíe con un carácter obligatorio y, por lo tanto, sufragar una parte del coste.
El Servei Català del Trànsit no ha volgut valorar les afirmacions del Ministeri i ha traslladat la resolució de la crisi a una cimera convocada pel mateix Ministeri i el Govern de la Generalitat el dia 7 de novembre. A la reunió hi seran convidats alcaldes dels municipis afectats i ens comarcals amb l'objectiu de consensuar les solucions per a l'N340, una convocatòria que encara no ha rebut els alcaldes, tal com apunta Jordi Gasani, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Si busquen el consens amb els alcaldes del territori, pues està clar que anirem en busca de la gratuïtat de l'autopista, almenys en el tram que toca a Terres de l'Ebre, i això és el que ens mantenim. Nosaltres creiem que és la solució. Ja vam parlar en una de les reunions amb el conseller i així se'ns va respectar. Ens va dir que si creiem que hem d'anar cap aquí, doncs que ens ajudaria a anar cap aquí. I no contemplem altra opció que no sigui doncs, l'aixecament de barreres i la gratuïtat. Perquè, doncs, ja ho sabeu, ho hem dit moltes vegades, doncs, som un territori que volem estar al mateix nivell que d'altres. Hi ha situacions com a l'autopista entre Torredembarra i Cambrils doncs, que tenen una sèrie de tracte doncs, que nosaltres volem ni més ni menys que el mateix i que el nostre territori doncs, tingui les mateixes garanties d'èxit que tenen els altres del país. I en aquest cas, amb això ens mantenim. No tenim cap tipus de convocatòria. No sé si se'ns ha de convocar per la premsa, no crec que sigui normal, però me consta que cap alcalde té cap convocatòria de cap reunió.
La trobada es celebrarà a Barcelona per avançar en la recerca d'una solució a l'alta sinistralitat i a l'elevat volum de trànsit que absorbeix aquesta carretera. Foment treballa en aquests moments per instaurar el mateix sistema que va aplicar la N2 a Girona, prohibir el pas de camions per la N340 i obligar els transportistes a utilitzar l'AP7 amb una bonificació dels peatges del 50%. La proposta, però, no compta amb el suport dels alcaldes que exigeixen la gratuïtat de l'autopista per a tots els vehicles, ni tampoc és ben rebuda pels transportistes que s'oposen a pagar el peatge. Davant aquesta negativa, la Generalitat insisteix que no impulsarà cap mesura que no compti amb el suport del territori.
Per cert, que el moviment veïnal per una AP7 gratuïta ha convocat per demà dissabte 22 d'octubre una bicicletada a l'N340. Es tracta d'una nova acció de protesta per denunciar la saturació que pateix la carretera, el seu pas per les Terres de l'Ebre, l'elevada sinistralitat que registra i també per reclamar una vegada més l'aixecament de peatges. El punt de concentració de la bicicletada és a l'Ampolla, la rotonda d'accés a l'autopista. Des d'allí es sortirà en bicicleta per l'N340 fins a Camarles, on es farà una concentració i després es tornarà per la mateixa via fins a l'Ampolla. Mentre continuen els talls a la carretera, els dijous a la tarda, com el d'ahir, al punt quilomètric 1114 a l'Ametlla de Mar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La central nuclear d'Ascó ha dut a terme aquest dijous el simulacre anual de seguretat, que aquesta vegada ha comportat una aturada fictícia total de l'alimentació elèctrica. L'exercici, que ha començat cap a 8:45 del matí amb la declaració d'alerta d'emergència, que suposava la pèrdua completa d'alimentació elèctrica, tant exterior com interior, que havia generat també l'aturada dels generadors dièsel d'alimentació elèctrica d'emergència a la unitat 1. Això ha comportat que l'extracció de calor del reactor es fes a través dels generadors de vapor. De Després es va simular la pèrdua d'extracció de calor, per la qual cosa es va intentar recórrer sense èxit a la utilització de mitjans portàtils disponibles, com ara bombes i generadors. La simulació també va incloure danys al combustible i al sistema de refrigeració del reactor. Un succés d'aquest tipus hauria estat classificat com a accident de nivell 5 a l'escala internacional de successos nuclears.
Un simulacre que coincideix amb l'advertència d'Esquerra Republicana que els plans de seguretat nuclear estan obsolets i demana que s'actualitzin. Així ho ha apuntat el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, que ha aprofitat la compareixença del president del Consejo de Seguretat Nuclear a la Comissió d'Indústria i Energia per expressar-li la preocupació per la seguretat dels ciutadans de les zones nuclears. Salvador ha demanat actuacions urgents per actualitzar els plans d'emergència als nous temps, dotant-los d'uns mitjans i d'unes infraestructures adequades. En aquest sentit, el diputat republicà ha preguntat al president del Consejo si sabia quan s'havia fet la darrera renovació i actualització d'aquests plans d'emergència i en quin estat estan la supervisió en què es troben actualment. I ha denunciat la deficiència de les infraestructures i també dels mitjans necessaris per aplicar el Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona, el PENTA. El president del Consejo de Seguretat Nuclear, Fernando Martí, després de reconèixer que no ha estat mai a Ascó ni a Vandellòs, s'ha compromès a visitar aquestes dues zones i conèixer de primera mà l'estat de les infraestructures incloses al PENTA.
A punt cultural, les Marfantes també formen part del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre i han estat incloses dins l'inventari del IPCITE, en la categoria tradició oral, particularitats lingüístiques i formes de comunicació. De fet, el coneixement del terme Marfanta és generalitzat a les comarques del Baix Ebre i del Montsià i en alguns pobles també de la Terra Alta, i el seu ús és encara estès. Tot i això, el seu significat cada vegada està més desdibuixat entre les generacions més joves.
Actualment, la paraula Marfanta s'utilitza sovint amb connotacions burlesques per referir-se a una persona amb aspecte físic exagerat o vestida d'una manera estrambòtica, però en alguns casos fins i tot aquest significat de la paraula s'ha perdut i les persones més joves no identifiquen cap significat. Coneixen la paraula i saben que és singular del territori, però desconeixen el significat i també l'origen, afirmen des de l'IPCITE. En aquest sentit, el registre d'aquest element singular del patrimoni cultural ebrenc recupera el significat original de les marfantes. Actualment se les coneix com a personatges nocturns imaginaris que s'invocaven per fer temor als xiquets i xiquetes, però que en el passat van existir. Així, abans de la Guerra Civil, eren persones que es disfressaven tapades amb una flassada per cometre algun acte en el qual es transgredia alguna norma, sobretot moral, relacions amoroses prohibides, robar o simplement fer por. També durant la postguerra es disfressaven per practicar l'estraperlo. A l'hora d'elaborar aquesta fitxa, l'equip científic de l'IPCITE ha entrevistat diversos informants i, a més, ha recuperat una recerca informal basada en la memòria oral que el Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara va fer el 2012 amb l'objectiu de recollir vivències i fets relacionats amb temes com la colonització de la plana del Montsià, les guerres, el bandolerisme o la crònica negra de Santa Bàrbara, a la qual hi surten les marfantes. Aquesta recerca va servir per fer un itinerari dramatitzat i, posteriorment, al 2014, una representació teatral a la qual també hi sortien marfantes.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Moment per conèixer ja la previsió meteorològica d'aquest divendres i també a les portes del cap de setmana. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem el divendres i ho fem amb temperatures més baixes que les d'ahir, especialment cap a l'interior de la zona, on les temperatures estan entre els 7 i 8 graus, per tant un ambient força fresc, i sí que s'espera que durant el migdia es vagin recuperant i de nou s'arribarà fins als 18-19 graus, especialment cap al sud, cap a l'extrem sud, cap a la zona del Baix Ebre i del Montsià. Al llarg del dia també s'espera que arribin alguns núvols que han de ser més gruixuts de cara al final del dia i aquests núvols ens han de deixar pluges durant aquesta propera matinada. I és que demà tindrem un dia inestable amb els núvols que aniran arribant pel sud i ens aniran deixant aquests ruixats. Per tant, també tindrem pluges durant la jornada, tot i que seran més durant les primeres hores del dia, no tant de cara a la tarda. De cara a diumenge sembla que tindrem un temps més estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Temperatures que segueixen baixant. I la sensació del fred ja l'estem vivint. 16,1 graus ara mateix, en aquestes hores del migdia, a l'Ametlla de Mar. La humitat força estable, 49%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens pots seguir també als nostres comptes a Facebook i Twitter.